Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
17 nous radars s'incorporen al control de velocitat a la ciutat de Barcelona. Amb els primers 6 mesos d'aquest any, les sancions per infraccions de velocitat superen les 25.000 multes a Barcelona. Entitats com el RAC retreuen Ada Colau afany recaptatori, abandonar la pedagogia, nul interès, en aquest cas per una vocació d'aprenentatge als conductors, i validar els canvis en la mobilitat mitjançant sancions. En els pròxims 3 mesos, els nous radars s'enviaran avisos a les persones que infringeixen la normativa, i a partir del gener els conductors ja seran multats. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i d'aquests 17 nous radars, 12 estan instal·lats en entorns escolars, però funcionen les 24 hores del dia, i 5 més en altres punts de la ciutat a considerar de risc a causa de la circulació a velocitat inadequada. Són vies que es transiten on és d'ara a 50 km hora i que de cop i volta passaran a 30 en alguns trams. A més, el passat 2 d'octubre van entrar en funcionament els 4 nous radars de trams situats en diversos túnels de la ciutat, una vegada finalitzat el període d'avisos, durant el qual han estat funcionant sense multar. I amb tot aquest increment de radars, què és el que diuen els conductors, Guillem Borràs?
Els conductors no donen crèdit i es senten perseguits. Creuen que és una mesura completament exagerada i amb l'objectiu de ser un element purament recaudatori. Alguns, com el Manel o el Miguel Ángel, es mostren indignats amb l'aplicació d'aquests nous radars.
Lo veo que es un elemento recaudatorio. Que vengan radares en vía rápida, pues todavía lo veo bien, pero en una vía urbana no lo entiendo.
Que lo pongan para los patinetes y las bicicletas también, ¿vale? En el momento que hayan también para eso, entonces estaré de acuerdo. Pero aparte de eso, creo que ya yendo 30, 20 y es increíble.
12 dels radars estan situats en entorns escolars i tenen un límit de 30 km per hora i 5 més altres punts que consideren de risc pel consistori a causa de la circulació a velocitat inadequada, amb un límit de 50 km per hora. A més, ja fa uns quants mesos que 4 radars de tram estan funcionant i multant els túnels de Litoral, Rovira i Badal, amb un límit de 60 i 50 al túnel de les Glòries. La Montserrat ha apuntat directament a l'Ajuntament i es queixa de l'exigència econòmica cada cop més alta que s'aplica a Barcelona.
17 radars, tia, ho trobo una mica exagerat, no? D'aquesta dona tampoc no m'estranya ja res, perquè és una passada. Hem de pagar, aquí a Barcelona s'ha de pagar per tot. Al final haurem de marxar a viure en un altre lloc, perquè és impossible.
Les multes per aquests 17 nous radars començaran a aplicar-se a partir de 2023. Per ara, des d'aquest dijous, tots els conductors que sobrepassin la velocitat permesa rebran un avís informatiu al seu domicili.
Gràcies, Guillem. I és que el canvi de model en la mobilitat que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, més transport públic i més caminar, això tothom ho comparteix. Però xoca amb les mesures coercitives per pressionar els ciutadans. Ras i curt. Diners. En forma de noves taxes, com és el cas d'estudiar un nou tribut per als motoristes, o bé via multes ara amb 17 nous radars a la ciutat. El Reial Club Automòbil de Catalunya assume les crítiques dels nous radars al·legant el seu ús recaudatori i que l'Ajuntament de Barcelona descarti la pedagogia. L'excés de velocitat, recordem, lidera les denúncies per infracció de trànsit. Amb els primers 6 mesos d'aquest any, més de 25.000 sancions a la ciutat de Barcelona. Saludem a Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Considera vostè i el RAC que hi ha un ús i abús dels radars a la ciutat?
El que creiem és que les xifres de sinistralitat ja estan davallant de manera natural, el nombre de ferits greus i morts, si veiem l'evolució històrica, descomptant l'efecte de la pandèmia, està baixant. I a més, no, la regulació ha portat a una reducció del genèric a molts carrers de 50 km per hora a 30, sense necessitat d'incorporar més mesures coercitives. I aquestes, singularment, aquests 17 radars que comentaves a la introducció, doncs em sembla que no es justifiquen ni per criteris de sinistralitat viària ni de necessitat de circulació.
Anem ara al detall. 12 radars s'estan situant a entorns escolars, però vostès afirmen que situar aquests radars no són efectius, únicament ho serien a l'utilització de radars mòbils que ja existeixen amb les hores d'entrada i sortida dels escolars, no les 24 hores del dia.
Clar, el que diem és que, a més, són aquests 12 radars que estan en carrers que actualment estan catalogats com de la xarxa bàsica. És a dir, són carrers que a la resta de secció de trams estan limitats a 50 per hora. I aleshores tu arribes a una illa on hi ha una escola i això hi ha un radar, una senyalització específica que marca a 30. Això és sense cap canvi ni a la secció, no hi ha un estranyiment, no hi ha cap mesura física que acompanyi a l'usuari a una reducció de velocitat com la que demana l'Ajuntament. Vull que tu vas a 50, de sobte has de baixar a 30. Si això no s'acompanya de mesures físiques, doncs el més senzill, el més fàcil, el més normal pot ser caure en el parany. I em sembla que aquesta mesura així sola no funciona. A més, com tu deies, un radar a 30 km hora tot el dia, cada dia, tots els dies de l'any, també els caps de setmana, també quan no hi ha activitat escolar, si ens creiem que són radars per protegir els infants que cursen estudis en aquests centres, doncs acompanyem-los en els seus moments d'entrada i de sortida. Però si no, la justificació és una altra i torno. No té a veure ni amb seguretat viària ni a millorar la circulació.
Amb la seva primera resposta m'ha parlat ja de l'accidentabilitat a la ciutat de Barcelona. Amb el que portem d'any es registren 22 persones mortes, 15 de les quals són motoristes i la resta vianants que han mort per atropellament. Considera i interpreto per les seves paraules que considera que aquest número s'ha de posar en context de la situació global i no únicament amb la duresa del mateix número, que evidentment és dur.
Sí, exacte. Portem 22 morts aquest any, 15 motoristes, vianants o conductor de vehicle. Els morts estan per damunt de l'any 19, però els morts no ho expliquen tot. No? I el que mirem en sinistre diària per tenir les tendències, perquè en un sinistre, de vegades, no, les circumstàncies puntuals i també juguen i té un punt d'atzar o no, un accident pot tenir un efecte més o menys lesiu per un cúmul de circumstàncies i el mateix accident ser molt lesiu i, en canvi, l'altre no tant. El que mirem és la suma de ferits greus i mortals. I el mateix balanç semestral que tu comentaves a l'inici de les denúncies per excés de velocitat, allà es pot comprovar tranquil·lament que l'evolució d'aquesta suma, de ferits greus i víctimes mortals als carrers de Barcelona, el 2022 és clarament inferior al 2019, que era clarament inferior al 2018, i aquesta tendència. Trec de l'equació el 2019, el 2020, confinament, i el 2021, que la mobilitat encara estava molt alterada i no era significatiu. Hi havia menys víctimes, però no són significatius. Era una reducció temporal. I que la ciutat, els ciutadans, els usuaris, ja estem anant cap a aquesta ciutat més, no, de mobilitat segurament més complexa, però més lenta. I la sinistralitat ja està anant cap a una reducció paulatina amb aquesta visió zero que tots compartim, però que com arribar-hi doncs no és trivial, no? I passa fonamentalment per tenir els usuaris convençuts amb aquesta òptica pedagògica que tu també esmentaves al principi, de com adequar-se a la norma. Si la norma no permet una adaptació als usuaris, al final el que tenim és uns límits que no es poden complir, que raonablement no es poden complir, i aleshores diguem, una indisciplina que porta a sanció sense efectes en la salut diària. I a més, un cercle viciós que no té cap sentit plantejar. Val més posar límits que es puguin complir i anar acompanyant els usuaris en aquesta aproximació cap a la visió zero.
Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del Real Automòbil Club de Catalunya, gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I mirem cap al cel, previsions per aquesta tarda i per al cap de setmana. Aimet, a Moisès Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats, sobretot a zones occidentals, sense descartar alguna precipitació feble i ocasional, mentre que la resta tendiran a quedar cels menys ennuvolats i temps estable, amb unes temperatures màximes avui de 28 graus a Girona, de 27 a Lleida i de 26 seran les màximes a Tarragona i a Barcelona. I si ens referim al vent, predominaran les components sud i oest i tindrem alguns intervals més intensos a zones del Pirineu. Si parlem ara de demà dissabte, esperem al Pirineu Occidental cels ennuvolats amb probables precipitacions febles a primeres hores i a la resta intervals de núvols mitjans i alts, tot i que quedaran cels poc ennuvolats a la tarda, menys al litoral, on es formaran bancs de núvols baixos a últimes hores i també algunes boires. Si parlem de les màximes, demà seran de 28 graus a Girona, de 27 a Barcelona i de 26 a Lleida i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I busquem ja tot seguit com s'està circulant per les carreteres de Catalunya, si hi ha incidències. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit va augmentant poc a poquet la circulació en general, divendres migdia, de moment però sense grans dificultats pel que fa incidències. Recordar, això sí, que la C-17 hi ha un tram afectat per obres a l'altura de la Garriga, en sentit Vic, hi ha aturades en aquest punt, més o menys un quilòmetre. I a l'autovia 2, un carril tallat a l'altura d'Argençola, en sentit Barcelona, per la retirada d'un vehicle. Com dèiem, augmenta el trànsit, es nota sobretot en el cas de les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs, la de dalt entre Diagonal i Vallcarca, i la litoral de Zona Franca a Montjuïc. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Toc d'atenció del comissari europeu de Justícia al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Didier Reinders li ha recordat que amb democràcia les sentències s'han de complir, en referència al 25% del castellà amb el sistema educatiu de Catalunya. Vaja, és de primer de democràcia. A Brussel·les, garant dels drets, de les llibertats i la democràcia, i l'incompliment d'una sentència judicial provoca espant. Les entitats que treballen pel compliment de les sentències, com és el cas de l'Assemblea per una escola bilingüe, destaquen la importància d'aquest advertiment des d'Europa. Però a l'hora de la veritat i la realitat són molt escèptics amb l'actitud de la pròpia Generalitat i sobretot del conseller González Cambray d'aquest advertiment europeu. És així, Yolanda Canales?
No hi confien gaire en el govern català perquè ja fa molts anys que van incomplint les diferents sentències que reconeixen l'espanyol com a llengua vehicular, però sí consideren que és important el missatge del comissari Reinders, sobretot perquè és un toc d'atenció a l'executiu de Sánchez, que amb la seva inacció està sent còmplice de que Catalunya no s'apliqui el 25% de castellà. Ho ha dit a COPE José Domingo, membre de la plataforma Escola de Tothom, que ha recordat que l'entitat ja va informar fa uns dies al propi comissari del pacte al qual van arribar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el del govern, Pedro Sánchez, per no aplicar la sentència, segons va reconèixer el propi Aragonès. Domingo ha destacat que la Unió Europea té sentit en tant que defensa l'estat de dret i la seguretat jurídica, i d'aquí diu que no pugui admetre que una comunitat autònoma o un estat no compleixin les resolucions judicials i se situïn al marge de la llei.
El principal problema no és solamente el del gobierno catalán, el principal problema és la complicitat que tiene el gobierno de España con el gobierno catalán para el incumplimiento de la norma y el cumplimiento de la sentencia. Eso es lo que hace de gran trascendencia la resolución, el tuito de ayer y la información que nos ha dado a todos los ciudadanos europeos el comissari Reinders.
Domingo diu que Reinders és conscient de la gravetat de la situació fins al punt que l'únic missatge sobre la seva trobada amb Aragonès va ser precisament aquesta crida que compleixi les resolucions judicials.
Gràcies, Yolanda. Parlem ara de crònica política, perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusat el PSC de garantir la continuïtat de l'independentisme en el govern de la Generalitat de Catalunya després de la fractura entre Esquerra i Junts per Catalunya. Feijó té com a objectiu polític la resurrecció dels populars a Catalunya. El líder del Partit Popular encarrega els seus vicesecretaris mimar el territori i avui és a Barcelona i, a més, tindrà un cap de setmana intens a Catalunya. Diumenge al matí serà a Lleida amb la presentació de Xavier Palau com a nou secretari general del Partit Popular a Lleida i alcaldable per la Paeria. Com dèiem, Feijó avui a Barcelona, on participa en una convenció sectorial per abordar la problemàtica de l'ocupació d'immobles amb la que Catalunya encapçala totes les estadístiques a Espanya, Clàudia López.
Doncs sí, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha inaugurat aquest divendres a Barcelona la Convenció Sectorial de Mesures davant l'ocupació. Feijó, a banda de retreure al Partit Socialista el seu suport a l'actual govern de Catalunya, ha advertit que el seu partit no donaria mai suport a un govern independentista.
Nosotros no vamos a apuntalar y asegurar el gobierno independentista de Cataluña nunca, porque creemos que es malo para Cataluña siempre.
L'ocupació ha estat el tema principal d'aquesta primera reunió, en la que han assistit altres personalitats polítiques del partit. Feijó ha defensat que Catalunya és prioritària pel Partit Popular i assegura que vol ocupar-se dels problemes reals dels catalans.
Y hablar de Cataluña es hablar de la usurpación ilegal de las viviendas de los catalanes. Y hablar de Cataluña es hablar de los problemas reales de la gente. No de esos problemas que se comentan en el Parlament, no, no. De los problemas de la gente que trabaja, de los problemas de la gente que ahorra, de los problemas de la gente que ha pedido una hipoteca para comprar su casa, de los problemas de la gente que aún no ha pagado la hipoteca y ahora le van a subir mucho los tipos de interés, de los problemas de la gente que no puede pagar el incremento exponencial de la energía, de los problemas de la gente que cuando llega la tercera semana del mes ha agotado su sueldo, de los problemas de la gente que no tiene, en algún caso, trabajo, en definitiva, de lo que ocurre en la calle.
Amb aquestes convencions, el Partit Popular vol abordar els principals problemes que afecten els espanyols i aportar solucions, centrant-se en els problemes que presenta cada territori.
I el Parlament de Catalunya hem vist com la presidenta en funcions, la republicana Alba Vergés, no gestiona la mateixa equanimitat un mal gest o una mala resposta. Tot depèn de quin sigui el diputat o la diputada responsable. I és que s'ha vist com una diputada de la CUP s'ha dirigit al grup de Vox fent-los el que s'anomena popularment una peineta, un gest bastant obscè. Tot i les queixes del portaveu de Vox, Joan Garriga, la presidenta en funcions, Alba Vergés, s'ha fet oïdes sordes, s'ha posat de perfil i ha agafat el camí del mig per no cridar-li l'atenció a la diputada Yolanda Canales.
No només això, sinó que ha donat la paraula a la diputada de la CUP, Anogay Ndiaye, que a més ha aprofitat la seva intervenció per dir que Vox és una anomalia.
S'ha creat aquí una mena de pati d'escola i si es senten ofesos, doncs no demanarem disculpes i, com sempre hem dit, és una anomalia que es trobin aquí i que a sobre haguem d'escoltar constantment els seus discursos racistes.
Tot plegat ha succeït al ple del Parlament, on Vox denunciava la falta d'habitatge social a Catalunya. El portaveu de la formació, Joan Garriga, ha explicat a COPE que tota l'estona la diputada Cupaire ha estat fent comentaris als diputats de Vox fins que ha arribat el moment en què ha fet la peineta, com es diu en castellà. Garriga s'ha dirigit a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, però en cap moment ha cridat l'ordre en Ndiaye. Per Garriga, això demostra la doble vara de medir de Vergés, que dimecres sí va cridar l'atenció al líder de Vox, Ignacio Garriga, perquè va titllar a Mohamed Said Badawi, un líder islàmic de Reus, basant-se en informes de la Policia Nacional, de potencial terrorista i de ser un perill per a la seguretat nacional.
Estamos tristemente acostumbrados en esta Cámara del Parlamento de Cataluña, pero nosotros estamos para no ponérselo fácil, para seguir denunciando esta doble vara de medir y, por supuesto, para seguir defendiendo los intereses de los catalanes, a pesar de que nos critiquen, a pesar de que nos vilipendien y a pesar de que nos hagan las peinetas que nos quieran.
Alba Vergés s'ha limitat a dir que apela massa sovint al codi de conducta del Parlament i ha instat als diputats a que el respectin.
I marxem ara cap a Tarragona perquè el litoral de la costa de Tarragona és molt utilitzat per als narcotraficants per introduir per les seves costes droga, especialment marihuana. I amb aquesta última hora, nou cop policial contra el tràfic de haixís al Delta de l'Ebre. La Guàrdia Civil ha interceptat a més de 3 tones d'aquesta droga a la platja de La Mora. Com podem escoltar, cada vegada la magnitud de la droga incautada per la policia és superior, el que demostra també la potencialitat dels narcotraficants. La investigació continua oberta per detenir els narcotraficants que van fugir amb una narcollança, Guillem Campà.
L'operació d'incaptació de la droga es va dur a terme la matinada del dilluns 17 d'octubre a la platja de La Mora, de Tarragona. La Guàrdia Civil va aconseguir fer-se amb les 3 tonelades i mitja de xix, però no va aconseguir capturar els narcotraficants que van fugir a correcuita amb la seva embarcació. Juan Carlos, membre de la Guàrdia Civil de Tarragona, ens explica com gràcies al sistema de control de la comandància del cos van aconseguir detectar la narcollanxa.
Observaron lo que se llama técnicamente las trazas. Los operadores llevan mucho tiempo haciendo este trabajo, entonces distinguen perfectamente si una traza puede ser de un pesquero, de una embarcación de recreo o de una narcolancha, como fue el tema.
Ara els agents de control de drogues són els encarregats de seguir les pistes que hagin deixat els traficants per tal de seguir-ne el rastre i aconseguir detenir-los. La Guàrdia Civil afirma estar contenta de l'operació, ja que s'ha incautat una quantitat de droga important.
Muy bien, ha sido un alijo completo, porque en ocasiones pues también es cuestión de incluso de suerte, incluso a veces pues se coge la mitad de un alijo pues porque solo les ha dado tiempo a descargar la mitad del alijo, pero en este caso 3.5 tones probablemente fuera el alijo completo.
L'increment d'operacions de narcotràfic a les costes de les Terres de l'Ebre en els darrers anys és degut a una forta pressió que van fer a les costes de Gibraltar, que va servir per allunyar els traficants de la seva zona. És per aquest motiu que cada vegada s'entra més droga per la zona nord de la costa mediterrània, tot i que des de principis d'any ha afluixat degut a dues operacions molt grans que van resultar exitoses.
I marxem ara cap a Lleida, on l'idili de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i els pagesos sembla que s'ha acabat. Les últimes setmanes han estat complicades i molt crítiques. Va ser esbroncada Teresa Jordà en la inauguració de la Fira de Sant Miquel a Lleida a les acaballes del mes de setembre. Però és que avui l'Unió de Pagesos ha convocat una mobilització sorpresa davant de la delegació del govern de la Generalitat a la capital lleidatana. Han llançat amb aquest cas a quilos de palla per tal de denunciar la falta de línies de finançament i d'ajudes per fer front a l'increment de costos. Què és el que ha passat a Ricard Álvarez?
Unió de Pagesos ha dut a terme avui divendres una acció reivindicativa davant de l'edifici que acull els serveis territorials d'Economia i Hisenda a Lleida, al carrer Lluís Companys, per exigir línies de finançament amb interessos bonificats que permetin garantir la continuïtat de les explotacions agràries. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, exigeix a les administracions línies de finançament per al sector agrari davant l'increment de costos dels darrers mesos.
Va un any amb la crisi del sector de la llet, se'ls va dir que se'ls va prometre el novembre de l'any passat finançament. Després se'ns va dir que com que anaven augmentant després de la greu crisi d'Ucraïna, doncs els costos de producció energètics, de pinso, tots els costos que se'ns acaben apujant, doncs que hi hauria línies de finançament. Se'ns va dient sí, sí, la setmana que ve, però clar, nosaltres hem dit, escolta'm, l'any s'està acabant, la gent està ofegada i per tant volem fer fronts als nostres pagaments, faltaria més.
L'organització defensa la necessitat d'injectar de manera urgent liquiditat al sector agrari davant l'important increment dels costos de producció dels darrers mesos i que s'ha vist agreujat arran de la guerra a Ucraïna, però també per afectacions climàtiques i meteorològiques, com ara les glaçades, pedregades, sequera o calor, que han fet caure la producció en diferents sectors productius.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mmm, qué bueno este jamón ibérico.
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 15% de regalo que te llevas en todos los jamones, paletas y lomos por piezas para una próxima compra.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar solo una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 23 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los vinos. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal de evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim el tema territorial. El fiasco de la candidatura olímpica entre Catalunya i Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern 2030, per cert, govern de Pere Aragonès, ara ja no es parla del Pirineu, perquè el dèficit d'infraestructures continua i s'agreuja, és el penúltim exemple de la fractura política total entre Aragó i Catalunya. Escoltin aquesta dada. En els últims 12 anys, sí, 12 anys, una solitària reunió de presidents, trobada de 90 minuts a l'octubre del 2016 al Palau de la Generalitat Puigdemont-Lamban, en 12 anys, 90 minuts. I mirin que ja té més per parlar. A Catalunya estan empadronades 92.000 persones nascudes a Aragó, per tant és la seva quarta província. 80.000 aragoneses tenen la segona residència a comunitats limítrofs. La Costa Daurada Salou és el destí preferit. Cap autonomia espanyola no compra tant a una altra com l'aragonesa a la catalana. Saragossa, capital logística, té el port de Barcelona com a principal destí de les seves manufactures. La Franja de Ponent i la comarca de Matarranya, les relacions comunes són absolutes. Els consultats per COPE Catalunya i Andorra coincideixen que la fractura entre les dues comunitats s'inicia en el procés d'art sacre i el desafiament independentista de Catalunya i que ja és hora de tornar a establir relacions. Des de Saragossa, Eugenio Nadal, que ha treballat a les dues administracions, reclama que és l'hora de la unitat.
Yo creo que lo agradeceríamos todos mucho. Y ayudaría a que se mejoraran las relaciones sociales y ayudaría a que esas relaciones económicas que no se han detenido todavía se ampliaran más. Y las relaciones culturales.
Nadal reconeix que la insistència del discurs independentista dels anomenats a països catalans fa mal a Aragó i considera que els polítics catalans diuen una cosa quan la realitat és una altra.
Que les relacions econòmiques siguen yendo muy bien. De hecho, en esta zona oriental de la provincia de Huesca, las inversiones más importantes que se han producido es capital catalán, pero con mucha diferencia.
I des de Lleida, des de Catalunya, busquem l'opinió del que va ser alcalde de la ciutat de Lleida durant 23 anys i que en aquella època exercia la capitalitat de tota la zona. Antoni Siurana, bona tarda.
Moltes gràcies, bon dia a vosaltres.
Vostè sempre diu que el van invitar a ser pregoner de les festes de Monzón i ara això sembla una cosa impensable, no?, invitar l'alcalde de Lleida a ser pregoner de festes d'una localitat aragonesa.
És veritat, el primer any, mira, el 1979, el primer prego que vaig fer fora de la ciutat era Monzó, amb l'alcalde de Saludes. I parlar d'aquests temes, del tema de la relació entre aquestes terres de Montró, vull dir, aquesta vinculació que sempre hi ha set. Sempre conto que tenim uns errors tremendos aquí a Catalunya. Parlem de l'aeroport del Guaire i encara no m'he invitat a veure els alcaldes de Montró, Benafort, ni de l'Estat Marit mai a veure l'aeroport, que és tan seu com el nostre, perquè som més a prop que nosaltres.
Exacte,
no? Té aquesta influència de capitalitat de tot aquest territori. És la seva raó de ser.
Parla d'errors nostres. Situa aquí el desafiament independentista com un punt de ruptura?
No, només l'independentista, sinó una petita soberbia que tenim els catalans respecte als altres, no? Tenim el mateix problema a València que a Aragó. Per què? Per què? Com es pot entendre que els que són els clients i que són els nostres més pròxims tinguin diferències amb nosaltres? No té cap sentit. Però sí que és cert que d'alguna forma no els facilitem els temes. No? El govern de la Generalitat de Catalunya poques vegades s'aproxima a Aragó. No hi ha hagut contactes voluntaris, fotem baixades a Austràlia i no anem a Saragossa. Home, no, és més important per Barcelona que Saragossa estigui connectat amb Lleida i Barcelona d'Austràlia.
El fiasco de la candidatura conjunta que es va impulsar Catalunya-Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern 2030 suma hores d'ara amb aquest distanciament. Vostè considera de que s'ha de veure ja, en aquest cas, un punt final, perquè creu que s'ha d'impulsar un fòrum catalano-aragonès per passar pàgina i tornar a sinergies compartides?
Sí, tenim que tornar a parlar de tu a tu i donar-nos la mà per tirar endavant aquestes terres. No podem deixar que hi hagi un territori amb el que hi hagi fronteres, encara que siguin només socials o psicològiques o sentimentals. Els vincles tenen que ser de germanament en contra de separació. I això, mira, quan se planteja les coses malament, surten malament. Quan se planteja l'Olimpiada d'hivern des de Barcelona, pràcticament sense pensar en Lleida i pensant a última hora en el Pirineu i no tindran cap relació amb Aragó des del principi, doncs acaben malament les coses, perquè les coses es tenen que començar en principi amb una idea de generositat i de coparticipació amb els altres, no amb l'egoisme de fer-te el teu sol.
I amb l'actual escenari, ja per acabar, és optimista de cara a restablir ponts o considera que tot continuarà igual?
Sí, sóc optimista, perquè veig que Aragó, a més, s'ha espavilat i ha posat noves fàbriques i que estan a prop de les altres. I en comptes de d'alguna forma tindre un greuge perquè s'instal·li un escorxador amb Pinèfer, tenim que tindre la satisfacció de que aquest crearà activitats de relació amb la ciutat de Lleida i que els mateixos que empleats d'aquest escorxador i clients i tot el creixement que hi hagi a Aragó a través de Fraga o de Pinèfer o de Tamarí i tots els altres són positius per nosaltres. I això ho tenim que canalitzar i favorir ja.
Sí, durant tant d'esquena que durant els últims 12 anys únicament s'han reunit en 90 minuts els dos presidents. Antoni Ciruana, 23 anys alcalde de Lleida i veu autoritzada respecte amb aquestes relacions que demana recuperar-les amb la creació d'aquest fòrum catalano-aragonès de les dues comunitats. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de la cadena COPE.
Gràcies a vosaltres i bon veïnatge amb Aragó.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més coses. Ahir ens vam aixecar impressionats amb el que va succeir a l'Hospital de Basurto de Bilbao. Afortunadament, la història acaba bé. L'Arxansa pot recuperar el nadó, però el moment d'angoixa dels seus pares, quan es van emportar el seu recent nascut, veritablement és inimaginable. Avui hem preguntat al sindicat CESIF com es troba la seguretat amb els centres sanitaris de Catalunya. Consideren que el que va passar a Bilbao, a Basurto, és molt complicat que pugui passar aquí. També hi ha una cadena, en aquest cas a vegades de mala sort o d'infortunis, però sí que afirmen que tot és molt millorable. CESIF afirma que hi ha una manca de personal i sobretot de recursos tecnològics, Yolanda Canales.
I no és només que no respectin els protocols establerts, sinó que per evitar casos com el de l'Hospital de Basurto no hi ha un protocol comú a Catalunya i cada centre té el seu. I això s'ha d'afegir que falta seguretat, que no hi ha prou personal de seguretat i que sovint el personal, els treballadors dels hospitals, no estan ben identificats amb targetes. Ens ho ha explicat la Carmen Ruiz, que és responsable a Catalunya del sector sanitari del sindicat CESIF. Ella ens ha dit que en cas dels hospitals de l'Institut Català de la Salut hi treballen fins a 53.000 persones i, per tant, és impossible que tots es puguin conèixer, o un cas concret. A la Vall d'Hebron hi treballen més de 9.000 persones. És molt difícil, diu, recordar-se de totes les cares. D'aquí, de la importància de la identificació. I tampoc no ajuda que pugui haver diversos uniformes. Aquest, diu, és el principal problema, falta seguretat.
Y hay fallo en la seguridad de los hospitales aquí en Cataluña. Por falta de personal, falta de protocolo, no se lleva control con tarjetas identificativas del personal sanitario. El personal sanitario tiene diversos uniformes y no nos conocemos entre todos nosotros. Hay múltiples entradas a los centros sanitarios.
Un problema que és més evident als hospitals grans perquè hi treballa més gent i perquè també tenen diferents entrades, per exemple. Ruiz ha recordat que durant la pandèmia hi havia molt més control per accedir als hospitals degut a les restriccions, però amb la millora de la situació sanitària també s'han relaxat aquests controls d'accés.
Gràcies, Yolanda. Amb 11 minuts arriben els esports. Sí, perquè a les 3 i 5 arriba ja tot l'equip d'Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
En quins temes per avui, Joan?
Doncs estarem amb el que ens deixa la jornada 10 a primera divisió i mirarem ja cap a la jornada 11 d'aquest cap de setmana. El Barça, victòria ahir davant del Villarreal per 3-0. Bon partit del Barça, amb Lewandowski marcant dos gols, dos autèntics golarros. Gran partit també de Frenkie de Jong, jugant de migcentre. Ho comentarem tot plegat amb l'exjugador del Barça, Ramon Maria Calderé. Derrota de l'Espanyol 1-0 a Pamplona, l'Espanyol que queda a un sol punt de la zona de descens, i derrota també del Girona 2-3 a Almeria, en un partit en el que hi va haver de tot. El Girona, atenció, que cau a zona de descens. Atenció als partits del cap de setmana. Tenim diumenge a les 2 del migdia Espanyol Elx, l'Elx és el CUE de primera divisió, a 6:45 el Girona Osasuna, i a les 9 de la nit bon partit a l'estadi del Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde. Destaquem el partit de la jornada que juga demà al Santiago Bernabéu a partir de les 9, Real Madrid-Sevilla. I al marge del futbol, Sergi, a l'Eurolliga en bàsquet, ahir derrota del Barça a la pista del Zalgiris per 73-72, el Barça que porta dues victòries i dues derrotes a la competició, i una prèvia d'handbol. Demà es disputa la semifinal de la Superglobe, el que és el Mundial de Clubs, entre el Barça i el Kielce. La cita a partir de 7:45 del vespre.
Per la meva generació, Joan, Calderé era el noi de Vilarrodona, però ara ja és avi. Sí. Sempre m'ha interessat molt escoltar Ramon Maria Calderé, molt expectant del que pugui dir, eh?
Doncs després l'escoltarem, li preguntarem per la situació del Barça, futbolística, també què li van semblar els xiulets a Piqué, per exemple. Ve d'acabar, havia estat entrenant fins fa poc a la República Dominicana, s'ha acabat sí? aquesta aventura i el tornem a tenir per aquí.
Crec que la van estafar, fins i tot, va dir.
Sí, sí, em sembla que ha tingut algun problema econòmic per allà, sí, sí.
En 9 minuts tot teu, Joan.
Vinga,
estem
gràcies.
Expectants.
Fins ara.
I a les 7 de la tarda arriba sí. Montse Rodríguez amb la linterna. Montse, bona tarda.
Què tal? Bona tarda des de Barcelona i no des de República Dominicana, que ja ens agradaria, eh, Sergi?
Vale, això va anar a Calderé, això va anar a Calderé, a entrenar. Sempre Montse. Què ens aportes avui, Montse?
Doncs mira, avui parlarem del gremi dels flaquers, Sergi, perquè és un altre dels sectors que veuen perillar la seva viabilitat per culpa de la inflació i també de la manca de matèria prima, com és el blat i de la farina. En parlarem amb el Carles Cotonat, que és el secretari general del gremi de flaquers de la província de Barcelona. Després parlarem d'un estudi independent que han fet un rànquing de la ciutat que més energia gasten amb la il·luminació nocturna. La ciutat catalana amb més contaminació lumínica és Hospitalet de Llobregat, seguida de Cornellà, Sant Boi i Barcelona.
És com una classificació, m'ho estàs dient com una classificació, Montse.
Efectivament, efectivament. I això que diuen Barcelona, que és la Chinatown, per lo poc que es veu als carrers per la nit. Després en parlarem d'una història superxula que es diu el 48 Open House Barcelona 2022, que celebra demà i diumenge. Avui parlarem de dates, de programa d'activitats i d'horaris de visites gratis. Recordem que és una jornada on s'obren espais arquitectònics i d'edificis històrics de la ciutat que estan tancats normalment al gran públic. I així que demà i diumenge serà un bon dia. I acabarem posant música. Jo sé que potser tu no ho sé, però la teva filla segur. El cantant Luis Cepeda presenta el seu nou treball discogràfic, es diu Sempiterno, que vol dir eterno, i que estarà avui amb nosaltres per explicar-nos.
Doncs és un menú fantàstic. A les 7 de la tarda, com sempre, a les 7 avui, la linterna amb Montse Rodríguez. Montse, fins després.
Gràcies, Sergi. Una abraçada.
I arriba ja tot seguit a Línia Cope. A les 3, el repàs informatiu de la jornada a nivell nacional i internacional. I a les 3 i 5, doncs, Esports Cope amb Joana Batllori. Gràcies. Fins ara. Continuïn a la nostra sintonia.